Pràcticament dos quarts d'una del migdia, Eric Vinaixa, arribat al teu torn, eh?
Sí, ja estem aquí.
Què faràs avui, va?
Bueno, avui la sisena entrega al Rock and Rollarium parlem d'una icona cultural, o més aviat contracultural, segons com ho miris, un d'aquells personatges que superen l'etiqueta purament musical i que entren a l'Olimp dels joves filòsofs que marquen tendència, creen escola, viuen ràpid i sense complexes, però que deixen un bonic cadàver abans dels 30. Senyors i senyors, boys and girls, Jim Morrison! True, you know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on,
come on, baby, light my fire.
Em sembla molt foc, eh? Estem als anys 60, eh?
Sí, sí.
Serà molt provocador, eh? The time to hesitate is through. James Douglas Morrison va néixer un 8 de desembre de l'any 43 a Florida, als Estats Units. Son pare era un militar naval molt estricte i cada dos o tres anys tota la família havien de canviar de casa. Anaven de base militar en base militar per tot el país, pels Estats Units. Pare, mare, ell i els dos germans que tenia. Això va fer que el petit Morrison fos un nen introvertit, solitari, gairebé sense amics i d'alguna manera desarrelat i desapegat de les coses més materials. Yeah. Així que a poc a poc se va anar aïllant del món i es va refugiar en la lectura, però mentre que els nens a la seva edat, als 12 anys, llegeixen coses com Tom Sawyer o Mortadel i Filemó, ell no, ell era un apassionat de la filosofia més potent, eh? Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard, 12 anys, eh? Però també era un gran amant de la poesia i la literatura beat americana, eh? Gent com Ginsberg, Kerouac o Burroughs, no?
Però això no és del tot dolent, no?
Això no, fins aquí. Lo de Mortadel o Filemó o lo de Tom Sawyer?
Una mica tot.
Vale. James Morrison, perquè en aquella època li deien James, era un nen superdotat, i no només físicament, eh? I això ho veurem més tard. Amb un caràcter sarcàstic d'aquells que saben posar el dit a la llaga i deixar cau amb tres paraules, eh? D'aquells que saben burxar-te i desestabilitzar-te.
Vaja, tu.
No. Sempre anava ben pentinadet, era una mica grassonet, no era molt, molt agraciat, eh? Però diuen que quan venia algun nen a casa seua, cosa que passava poques vegades degut al caràcter solitari que tenia i a la disciplina fèrrea de son pare, ell i el seu amic anaven a una habitació on hi havia centenars de llibres, eh? Imagineu-vos tota una habitació plena...
Com una biblioteca.
Exactament, plena de llibres de dalt, forrat de dalt a baix. I el tio tancava els ulls i sempre els hi feia una aposta. Els deia, agafa el llibre que vulguis, agafa la primera frase de la primera pàgina i ell era capaç d'adivinar l'autor, l'obra i l'editorial.
Carai, tu.
Un crac, eh? Sí, superdotat. No,
realment superdotat, efectivament.
Sí, sí, i molt llegit. Però el petit grassonet superdotat, solitari i pervers James Douglas Morrison va fer 18 anys i va marxar a estudiar cine a Califòrnia. I allà, enmig d'aquell mar de creació, de no sentir jutjat ni pressionat per l'entorn restrictiu familiar, va començar experimentant qualsevol cosa que li proporcionés llibertat emocional i creativa.
Qualsevol és qualsevol.
Qualsevol, efectivament. El rei lagarto, sí. I a més, el seu cos va experimentar una preciosa metamorfosi física, és a dir, que va passar de cuc de seda a preciosa papallona. I es va convertir en l'Adonis que tots coneixem avui, eh? Que tantes vegades hem vist a les fotos i als pòsters i a les samarretes, eh? És allà on deixa de ser James Morrison per convertir-se en el gran Jim Morrison, aquell guapo salvatge de magnetisme sexual i intel·lectual que captivava nois i noies, que escrivia poesia sota la llum de la lluna, mentre experimentava amb LSD, herba, peyote, i tenia tot el dia discos de rock i de blues sonant al tocadiscos, eh? De manera obsessiva.
Quina metamorfosi, doncs, eh?
Sí, quina metamorfosi.
Sí, sí, va passar de zero al mil. Precisament un dia, un company de la universitat, un tal Ray Manzarek, que era una mica més gran que ell i tocava el piano clàssic, la va sentir com llegia Jim veu alta, com recitava, i li va dir, tio, per què no ho cantem, això? I Jim Morrison mai havia cantat, i li deia que no, que li feia com vergonya, però va insistir tant que el va convèncer. I finalment, juntament amb dos nois més, John Densmore i Robbie Krieger, van néixer els Doors. Que directe, eh? Hola, t'estimo. Els Doors, Les Portes. Sembla un nom tonto, però de fet està extret d'un llibre que es diu Les Portes de la Percepció. I us podeu imaginar la càrrega emocional de les lletres de Jim Morrison, eh? Provocadores, sexuals, lascives, eros, tànatos, oníriques, transgressores. Tant que es va convertir en un mite vivent, segurament amb el més influent dels Estats Units en només 23 anys. Fins i tot el gran Mick Jagger creuava l'Atlàntic per veure-lo en directe, per saber qui era aquell personatge de qui tothom parlava. Els seus concerts eren incendiaris, feia performance en directe, feia veure que moria d'un atac, llegia poesia, improvisava. El públic entrava en una espècie de catarsi col·lectiva, guiats per ell, que era el gran gurú, i el so hipnòtic i misteriós d'aquella banda, els Doors. Una banda, per cert, que tocava sense baixista, eh? Algo que és molt insòlid. Sovint el local acabava destrossat, fet trossos, volaven cadires, les noies se desmallaven, pujaven els fans a l'escenari per arrencar-li els cabells, per tocar-lo, per veure oferir-li drogues.
Jo no crec que tots els públics estiguin preparats per això.
No, no, era com una... Era com una...
Un ritual,
sí,
una,
sí, exacte.
Una cerimònia.
Sí, exacte, molt xamànic, no? Li oferien drogues i ell, les drogues, tal com les hi donaven, se les engullia, sense mirar el que era, fos el que fos. Per tant, va ser algo com molt boig. Rebien citacions judicials, òbviament, per escàndol públic, per incitació a la violència,
només faltaria,
per desacato a l'autoritat, per apologia a les drogues i fins i tot per obscenitat. Sí, senyor, iaios i iaies de Catalunya, als anys 60, quan vosaltres éreu joves, Jim Morrison ensenyava des de l'escenari, a veure com us ho dic això finament, ensenyava la seva vareta màgica que fa vindre la cigüenya de París. M'explico, eh?
Sí, sí. Ha quedat claríssim.
Ha quedat claríssim, eh? Què és el que ensenyava? Sí?
Bona, vale, metàfora.
Exacte. Una bona metàfora. En fi, que d'allò allò va ser tota una revolució i un escàndol per la joventut d'Amèrica i les autoritats no ho podien permetre. Ell era el culpable de tots els mals. Ell, Jim Morrison, el xaman, el rei lagarto, Mr. Mojo Rising, que per cert, Mojo Rising, com se diu això? Anagrama, allò que fa el Mario Serra, anagrama, allò de
sí, l'ordenar.
Exactament. Mr., M-R, l'abreviació, Mojo Rising, Mr. Mojo Rising, és el nom, és Jim Morrison barrejat, era un altre ego, no? Sí, si agafeu un paper i jugueu, trobareu que és Jim Morrison, sí, Mr. Sí, Mojo,
sí,
Rising.
Sí, senyor.
Sí, ho heu trobat ja? Sí?
Ho hem trobat,
sí,
ho hem trobat.
Ja ho veus aquí.
Sí, ho veus directament, eh?
Jo combinem l'assumpte i ja està.
Exacte. Sí. Jim Morrison cada cop estava més desenfrenat, més desembocat, va perdre el control i va entrar en una espiral autodestructiva. You know the day destroys the night. La gent tornant-se boja, us imagineu, els locals, la gent suats, beguts, drogats, era una cosa que la gent...
Les cadires volant.
Les cadires volant, volament roba interior. Jim Morrison, que a més tenia una nòvia oficial, la de tota la vida, la Pamela, i centenars d'amants, tant homes com dones, en ell li era igual, i alguna planta potser, mai va tindre un domicili estable, mai va tindre una casa pròpia, vivia als motels, als cotxes, dormia a les cases dels seus amics i amants, coneguts o desconeguts, i viatjava pel món amb només una mica de roba i una targeta de crèdit. Perquè hem dit que des de petit era un solitari desapegat de les coses materials.
És a dir, lo necessari.
Lo necessari, una targeta de crèdit i roba. Va arribar a un punt, cansat de tot, de la música, la fama, addicte a les drogues molt dures i sobretot a l'alcohol, perseguit per la justícia i evitant entrar a la presó diverses vegades, després de gravar el sisè i últim disc dels Doors, que ell va decidir que marxava, que en tenia prou, necessitava canviar d'aires o moriria. Havia de sortir d'aquell bucle tòxic o acabaria com altres estrelles del rock mortes, no? Amics seus. Havia perdut la il·lusió en la vida i s'havia convertit en un borratxo gordinflon a qui feien fora dels bars i de les festes de la jet set de Hollywood perquè muntava numerets, vomitava en públic i, entre altres coses, se pixava al jardí de la gent com Jack...
Aquests músics.
Sí, alguns músics, eh?
Però bastants, eh?
Sí, bueno, estic explicant les històries més com més, no? Més...
Fixava el jardí de qui dius?
De Jack Nicholson, un dia una festa, el van fotre fora. Què haces? Tinc pipi, m'estic pixant. I va marxar a París. Ell, la seva nòvia de sempre, la Pamela, van marxar a París. Allí buscaven el relax, la pau. Anava a Montmartre, passejava pels carrers dels pintors, comprava llibres, escrivia poesia. Però tenia la salut molt, molt deteriorada. Molt. Finalment...
Home, després de, diguéssim, el currículum
sí,
previ...
Sí, home, va abusar molt. Finalment, el 3 de juliol de l'any 71, la seva nòvia se'l va trobar mort a la banyera de casa a París. Segons la versió oficial, va ser una parada cardíaca. però el seu entorn més proper va fer tot el possible perquè no li fessin una autòpsia, amb la qual cosa hi ha moltes versions del que va passar aquella nit. La més probable, una sobredosi d'heroïna i altres substàncies acumulades durant la seva última gran juerga a París. Està enterrat al cementeri Père Lachaise de París, un lloc de peregrinatge per tots els fans del món, on per cert hi vas i trobes poesies, escrits, fotos, amb restos de haixís, tot allà, perquè
allà,
seguissi
allà
fent.
Tot.
Tenia 27 anys i, per tant, forma part del famós Club dels 27. Ja sabeu, si ets músic famós i mors als 27, entres al club i et fan soci, eh? Com la Janis Joplin, Jimi Hendrix, Brian Jones, Kurt Cobain, l'Amy Winehouse, Robert Johnson i, com no, Jim Morrison. Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Toca'm, touch me, toca'm.
What she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I.
Molt bé, això, Vinaixa.
Gràcies, gràcies.
Gràcies. Crec que t'has guanyat un viatge a París.
Pues sí, me'n vaig esta tarda a París, marxo a París.
Amb el Neymar o com va això?
De fet, me va trucar i em va dir vine tu perquè així els paparazzis vindran a per tu i a mi em deixaran tranquil.
Podríem fer una connexió.
Sí, podríem fer una connexió.
Si te'l trobes, sí, truca'ns, eh?
Sí, home.